en ombres. Amb Anna Ponsí.
Com estàs, Anna?
Hola, molt bon dia, i vosaltres?
Prou bé per la setmana que portem, no ens queixarem. Ja s'acosta el cap de setmana, això és la part bona que sempre té Penombres també, no? Que toca molt a tocar del cap de setmana. Escolta'm, tu avui ens vols parlar de l'incendi que va matar 3 persones a Badalona. Estem parlant del Dia de Reis, el dia previ a Reis, d'ara fa 4 anys, ja, Anna?
Exacte.
La que se está liando aquí en mi barrio, tío, madre mía. 3 niños en la habitación, y primero viene la ambulancia y luego vienen los bomberos. Tanta formació i no viene ahora, después de media hora.
Estem parlant, segurament ho recordareu, d'un foc molt virulent que va deixar també una 30ena de ferits per inhalació de fum, entre els quals un nadó de molts pocs mesos. Es van viure escenes, Anna, molt dramàtiques. Durant la desesperació, 2 homes directament es van llançar al buit fugint de les flames,
El foc va començar a les 9 del matí, com deies, del dia 5 de gener de l'any 2019, el primer segona d'un bloc molt modest d'unes 10 plantes situat a l'avinguda Marquès de Montroig. Això és el barri de Sant Roc de Badalona, conegut aquest edifici com a Lineal, justament per la seva altura i per la seva forma. No, l'escala de l'edifici va actuar com a xemeneia, el fum negre es va estendre ràpidament cap als pisos superiors i, com deies, 3 persones van morir, 2 homes pakistanesos que vivien a la 8ª planta i una dona espanyola de 92 anys que estava a la novena. 29 persones més van quedar ferides, 3 d'elles de gravetat, un nadó de pocs mesos que va empassar-se fum i 2 homes també, com deies, van quedar ferits greus en aquest cas perquè es van llançar al buit des d'una finestra per por, en aquest cas, de morir cremats. Van patir algunes fractures, doncs, això, a la caiguda.
I els que vivien al pis cremat?
A veure, el més probable, segons expliquen encara els veïns, és que aquests inquilins que el tenien ocupats van fugir del foc. El que van fer va ser deixar la porta oberta de l'edifici, del seu pis,
val,
i això doncs va fer incrementar la virulència de les flames, perquè el que va fer va ser generar entrada d'oxigen, perquè, a veure, si les portes i les finestres, això moltes vegades ho expliquen els equips d'emergència, doncs estan tancades, el foc no té doncs tanta força per poder créixer, perquè queda com esmorteït, i com que els veïns del bloc, a més, van notar la pudor de fum, van obrir les portes de casa seva per veure què estava passant i això va provocar doncs una circulació d'aire que va acabar generant aquest efecte xemeneia que et deia a través de l'escala. Què va fer? Doncs que si això havia començat el primer segon, el que va passar és que les flames van pujar amb el fum amb molta virulència i van acabar afectades 8 de les 10 plantes d'aquest edifici perquè l'oxigen va atiar doncs això, el foc cap a la part superior del bloc. De fet, 4 dels pisos van quedar totalment cremats, no només on havien començat les flames.
Uf, i ho dèiem ara, és que alguns veïns directament van decidir allò, saltar el buit davant la desesperació.
La principal recomanació dels bombers sempre és que la gent quedi confinada a casa, que no obri les portes, que no agafi sobretot l'ascensor, que no baixi per les escales perquè pot morir. I ho hem vist, en diferents situacions, atrapat tant per les flames, però sobretot pel fum, perquè poden perdre la consciència mentre baixen per aquest fum que és tòxic i que és mortal. I, per tant, doncs això sempre recomana aquest confinament. Però, clar, evidentment també demanen que la gent tingui una certa paciència perquè ells sempre arriben i sempre acabaran arribant, que ningú doncs això intenti saltar per les finestres perquè pot acabar caient dalt a baix, no? Com va passar en aquest cas de Badalona. El cas és que aquesta gent doncs va deixar endur pel pànic i finalment doncs van intentar baixar per una canalera, no? Diguéssim, per una canonada i van acabar caient, no?
Hola, palla, no!
Aquest era el moment dramàtic en què, doncs...
¡Y se ha desacarido!
En què algú anava veient i ho anava retransmetent a través d'un vídeo. Imagineu-vos, no? No sé si recordeu quan hi va haver els atemptats de les Torres Bessones, una de les imatges que van causar més impacte, evidentment, a part de veure els avions estavellar-se i les torres caure, va ser els primers minuts quan la gent es llançava des d'aquella altura, no? Sabent que no hi havia cap opció, no?
És la desesperació pura i dura, clar.
Sí, exacte. I llavors aquesta és una mica la història del que va passar aquí, la sort va ser que un dels que doncs això va caure intentava despenjar-se des d'un tercer pis i va tenir sort de sortir-se'n.
I els bombers van trigar molt?
A veure, sempre que hi ha una emergència, l'espera, sigui d'una ambulància, sigui dels bombers, sigui de la policia, sempre es fa eterna. El cas és que, com sentíem ara, hi va haver situacions dramàtiques. És un edifici molt alt. La gent es veia desesperada sortint, doncs, això, amb el cap per la finestra, cridant, i tothom estava molt, molt esverat, no? El cas és que van córrer aquests vídeos impactants després, en què es veia això, gent demanant ajut des de les finestres, que la gent de sota se sentia impotent perquè no podien, evidentment, pujar, perquè no tenien res per fer-ho. I bé, estaven molt enfadats perquè en el seu moment van dir que els bombers havien trigat 40 minuts en arribar. Però clar, això després ho pots comprovar-ho, no? A través del 112, a quina hora arriba la trucada, a quina hora arriben els primers bombers, i oficialment els bombers de la Generalitat van explicar després que havien rebut la trucada al 112 a les 9 i 9 minuts i que a les 9 i 18... minuts, és a dir, 9 minuts després, ja arribaven a l'edifici en flames, van poder sortir dels parcs més propers de Badalona i de la zona de tota la zona metropolitana del costat, i el rescat dels veïns i l'extinció de les flames hi van participar una quarantena d'efectius dels bombers de la Generalitat. Recordem que també s'hi van afugir bombers de Barcelona, que estan molt a prop i que es van acostar a donar suport als seus companys en una situació, doncs, tan complicada. I va ser polèmic, en aquest cas això sí que va ser polèmic, que s'hi van desplaçar amb només dues autoescales, són aquests camions que tenen autoescales, i en van fer servir una per cada façana de l'edifici, i va passar una situació, per exemple, que també va posar en risc una mica els bombers, i és que en un dels viatges van haver de baixar de cop 5 persones que estaven en perill, que estaven en una finestra de la 5a planta, i clar, en total, al final, per aquesta escala van acabar, doncs, això, passant 7 persones, els dos bombers que van fer el rescat, i 5 víctimes amb el sobrepès que això suposava per aquesta escala. Tot i això, doncs, va anar bé, se'n van sortir i van poder salvar aquestes persones.
Doncs saludem el cap de l'àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord, l'Albert Cervera, que va treballar junt amb el cap de la regió com a comandament durant aquell incendi. Bon dia.
Bon dia.
Li volia dir, deu ser dels pitjors escenaris, no?, que un incendi tingui l'efecte xamaneia, que ara dèiem, eh?
Sí, bueno, no és habitual. A veure, en els focs d'interior, desgraciadament, són habituals que la gent, moguts per interès o per el que està passant, acaben fent accions que els hi porta per que els hi perjudiqui, en el sentit de que acaben obrint la porta del seu propi pis, miren que està parlant per l'escala, i després se'n van cap a la finestra i miren l'exterior, i sense donar-se en compte en fan un efecte xamaneia. Volia recordar que aquell mateix dia, en la població de la Llagosta, es va produir un altre incendi en el que va morir també una altra persona, justament per això, perquè va fer això que us he comentat ara, i a sobre va baixar per l'escala per intentar marxar. Perquè moltes vegades la gent no ho sap, però el que no mata no és el foc, el que mata és el fum, perquè ens ofega. I, bueno, en aquest cas van tenir que levantar un altre, aquell mateix dia van tenir un altre foc, una altra persona que també va resultar afinada.
Mm-hmm. Albert, vosaltres quan arribeu a Badalona i veieu aquelles escenes i us expliquen, doncs, això, bueno, arribeu, de fet, i hi ha gent a les finestres demanant ajut, com es viu aquesta situació d'angoixa? Perquè els veïns us estan d'alguna manera increpant, no?, perquè feu alguna cosa. Com ho viviu, això?
Bueno, aquí, realment, com dius tu, és un dels serveis més complicats dels que he tingut. Sento bastant orgullós de com va funcionar tot plegat, satisfet, més que orgullós, no? Sobretot pels bombers, els bombers que van haver-hi allà, que es van posar en seguida les piles, van començar la realitat que teníem i ens vam posar tots a treballar en aquest sentit. Quan vam arribar allà, vam veure, a més, afegir, que no sé si ho tinc molt o no, i aquí també voldria fer un apunt d'agraïment a la policia local i als Mossos, que es tracta de Sant Roc, és un barri de per si conflictiu, que la gent està acostumada bastant a buscar-se a solucionar els problemes ella mateixa. I això fa que sense voler a vegades entorpeixen. I aquí la policia local i els Mossos ens van fer un cordó que ens va permetre treballar molt, molt comodament. Ara, com tu molt bé dius, arriben els vehicles a Badalona per un costat, veuen només la façana a mar, a la qual estan cremant 3 pisos, i quan va poder fer el primer 8 bombers que arriben a Badalona, va poder fer el 360, que nosaltres, que és la volta de l'edifici, se'n va donar compte que per darrere també estaven cremant 2 pisos més, i també, com ha apuntat en aquella locució, que és molt s'ha fet molt viral, d'aquella senyora que comentava en primera línia com està passant, dues persones que havíem baixat per la canalada i avui dues dies van acabar precipitades a terra. O sigui, dos, com nosaltres diem, dues persones que necessitaven atenció sanitària. És a dir, que quan vam arribar allà teníem dos escenaris molt complicats i el que havíem de fer era posar-nos a treballar. Acte seguit, també nosaltres ens tenim ja establert per protocols quan hi ha un servei d'aquest tipus, que ens hem d'ajuntar amb altres agències, com dic, agències, vull dir, el SEM, els Mossos, policia local, i vam fer el que es diu la cel·la d'avaluació. Estem els màxims comandaments de cada un de les agències per poder prendre decisions. Això ens va anar molt bé. La veritat és que és un dels punts d'inflexió, perquè a partir d'aquí, arrel d'aquest incendi, doncs vam fer dues accions importants que hem esdevenit importants a casa nostra, com ha sigut a la casa de Bombers Barcelona, hem modificat les comunicacions perquè ens puguem parlar sense necessitat de fer un oficial d'enllaç. En aquest incendi, perquè teníem problemes de comunicacions, vam haver de destinar un bomber de cada un dels cossos per poder-nos parlar, perquè segurament que uns estaven a la façana de muntanya i l'altre a la façana de mar, i arrel d'aquest incendi hem modificat altres comunicacions per poder-ne parlar d'una forma més còmoda i amb la mateixa emissora, per entendre més. I bueno, la veritat és que va ser llarg, va ser, a més, moltes situacions una miqueta al límit, perquè recordem que el bomber de Barcelona, quan estava atenent la persona que s'havia precipitat a dalt, en el nou pis, hi havia un home que estava enganxat a la finestra, que són aquestes imatges d'aquest vídeo que comentaves tu, i corríem el risc que si aquella persona es precipitava, finalment cauria sobre els bombers que estaven atenent a la persona aquella que s'havia precipitat primerament, amb la qual si te cauen 90 quilos sobre, però no cal que t'expliqui com pot fer la mal.
Llavors, els rescats els vau fer per fora amb les escales i també per dins de l'edifici, o era inviable pujar per les escales de l'edifici, encara que anéssiu amb bombones?
Amb l'ampolla, vols dir, ampolla d'aire.
Doncs, sí, amb l'ampolla de respiració.
Es va fer de forma simultània, sí. Hi ha una imatge en què es va apassionar, que crec que és un servei de temps de més insatisfets, que el bomber que està a la torreta de l'escala, com que ja preveu que es bloquejarà l'escala, ja prepara la maniobra alternativa per evitar que es bloquegi, que és fer-la anar manualment. Per sort, al final no va fer falta, perquè llavors va poder col·locar dintre del tram d'escala, que es van poder evacuar tots. Fins i tot també aquí la bomber explica l'anècdota que pel mig hi havia un nadó, que quan li van donar el nadó ell no sabia que estava mirant i que era aquesta mujer ara, i va posar els peus a l'escala pensant que era, però sí, no era un nadó, no va tenir consciència que era un nadó, no. Vull dir que no, va ser... O sigui, va ser... Jo crec que són d'aquells serveis que quan es posa un servei seriu, al límit la gent creu millor a si mateixa, no?
Doncs Albert Cervera, cap de l'àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord, mil gràcies per haver explicat aquest tràgic succés avui aquí a Catalunya.
Moltes gràcies a vosaltres.
Anna, i les causes del foc, quin va ser l'origen?
Una manipulació del quadre elèctric del pis primer segona, que és aquest bloc que dèiem on va començar l'incendi. Ho van remenar per tenir més potència i el tenir diversos aparells endollats no va saltar el diferencial per sobrecàrrega, com hauria de passar normalment, i això va acabar provocant un curt circuit i aquest posterior incendi. Els ocupants del pis, ho dèiem abans, van fugir corrent, van deixar la porta oberta i al cap d'uns dies els Mossos d'Esquadra van detenir 6 persones, 4 homes i 2 dones, veïns de Badalona, relacionats presumptament amb aquest incendi que, com expliquem, va provocar la mort de 3 persones i una trentena de ferits. Se'ls va detenir per un reguitzell de delictes com a presumptes autors d'homicidi per imprudència greu, concretament per 3 homicidis per imprudència greu, lesions per imprudència greu per tots aquests ferits, danys imprudents també de tot el que va passar en aquell edifici, defraudació de fluid elèctric per haver punxat el llum i un delicte, a més, d'ocupació d'immobles perquè, com dèiem, aquest pis concretament estava ocupat.
Anna, i els veïns del bloc com estan?
Doncs mira, en Guillem Fau ha pogut parlar amb una de les seves veïnes que encara hi viu i que prefereix no posar veu. Explica que des d'aquell 5 de gener encara viu accelerada, que s'angoixa si sent sirenes de policia, de bombers, perquè això ja tem el pitjor. I a la seva finca explica que encara hi ha alguna llum punxada i que aquesta tragèdia no ha servit perquè l'administració s'hagi posat més dura justament amb els que punxen la llum, els pisos en el barri, i que això pot posar en perill, com ells van estar en perill fa 4 anys. No? Judicialment estan a l'espera que la fiscalia es pronunciï. La filla de la dona de 92 anys que va morir en el foc està personada com a acusació particular en aquesta causa, però tot segueix encallat i alguns veïns, fins i tot Pablo, han desistit de la demanda perquè no tenen diners per seguir pagant un advocat. Aquesta veïna va tenir sort el dia del foc perquè és de les que va tancar la porta i d'alguna manera va tancar l'accés d'aquestes flames a l'interior del seu pis, però sí que té molt gravat i té molt present que van salvar la vida d'un home que s'havia despenjat des de la vuitena planta, que era company de dues de les víctimes mortals, i ells el van ajudar a entrar per la finestra de casa seva. Estava en xoc i ella recorda que no deia ni una paraula, que estava tan espantat que estava en silenci i que només mirava amb els ulls ben oberts i amb aquesta cara de xoc.
Doncs Carles Segués, portaveu de la plataforma veïnal Sant Roc Som Badalona, bon dia.
Hola, bon dia, Benara.
Tu què recordes d'aquella tragèdia del cap de setmana de Reis?
Bé, doncs que realment tot de cop jo estava doncs, a casa, era un dia d'això, i un moment havia deixat el mòbil una estona i de cop quan el vaig tenir hi havia quantitat de trucades i d'avisos i que explicaven això, llavors ja em vaig desplaçar corrent cap allà, estava tot ja també acordonat, hi havia això i després hi havia tot, bueno, aquelles coses que passen, un moviment de personalitats, diguem-ne, de tot tipus i una situació doncs, de molts nervis i de molta pressió i gent molt, molt angoixada, no? Concretament recordo el cas d'una persona que s'havia anat al matí, una molt amiga després, per darrere d'això vam tenir molta relació, que s'havia anat a treballar al matí, treballava de cambrera de pis en un hotel i quan se'n va anar tot estava normal i la van trucar a la feina i tot el viatge de tornada amb el metro, això doncs, quan va arribar estava desesperada que no sabia si li podia haver passat alguna cosa en algun de les seves quatre criatures. No?
I aquestes famílies van poder cobrar de l'asseguradora, van poder tornar a casa, perquè sempre posem l'atenció quan passa un succés d'aquest tipus, sí. Després de la premsa especialment, no? Doncs ja ens anem oblidant mica sí. En mica. Van poder tenir aquest final, com a mínim?
Bé, ja va haver-hi moltes, com acostuma a passar també amb aquests temes de les asseguradores, doncs moltes dificultats, alguns més que altres, tot es va anar endarrerint molt, no va ser tot lo fluid que podria haver estat, no? Va ser uns per aquí, uns per allà.
Van arribar a ser citades com a imputades durant la investigació, tot i que finalment van declarar com a testimonis.
És un contrast que demostra quin tipus de societat tenim, no? Que va venir el congrés del Mobile
sí.
I arrel d'això doncs, van haver de marxar de les habitacions on estaven alguns hostals perquè havien d'anar... Bueno, tota la gent que genera el moviment aquest i en aquell moment doncs, bueno, la situació aquesta de doncs, persones necessitadíssimes van haver de marxar d'allà.
I on van anar?
I els van reubicar on es va poder, de qualsevol manera, una altra vegada. Carles, i sempre...
deu coincidir amb quan es tanquen els focus mediàtics, no? També, que desapareixen els polítics o què?
També, exacte. Quan ja passa a ser allò... La notícia, aquell esclat d'una notícia doncs, molt forta, doncs després ja desapareix. I després hi ha, una, per exemple, una anècdota, per dir-ho d'una manera, també va haver, abans que parlàveu de les escales dels bombers, doncs hi va haver-hi d'una família, un noi, un tal Youssef, que es va enfilar ell per la finestra i va treure tot de gent per la finestra i ho va aconseguir fer. Aquella persona va rebre una carta al cap de pocs dies de l'alcalde de Badalona del moment i del president de la Generalitat, doncs, allò, agraint-li i tal, i destacant el seu paper, etcètera. Doncs bé, aquella carta, jo recordo, va parlar després amb la família cap d'un temps i deia, bueno, aquesta carta està molt bé, però a mi ara estic la feina que tinc jo per seguir... tirant endavant i trobant un lloc on viure. Després ja tot, i tot l'aspecte que de seguida va sortir, per exemple, des de la Badalona, bueno, la nostra peculiaritat política a la ciutat ja és prou coneguda, no? Però van sortir de seguida veus del Partit Popular, de l'actual que és l'alcalde ara escollit, García Albiol, etc., sí. Culpabilitzant de seguida... a persones, no? Donant la... quan la culpa no és dels pobres, la culpa és de la pobresa. És això el que s'ha de perseguir.
Aquesta
la pobresa.
Frase és bona, eh?
De... És això, no? Aquesta és la història, no? I ell de seguida, doncs, culpabilitzant alguna pobra gent que prou feina tenen per subsistir, no? I aquest és el... De seguida és el que acaba passant, no? Això és dramàtic.
I ara és per tatuar-se aquesta frase. La culpa no és dels pobres, és de la pobresa.
Exacte. I és així, que de seguida se li posa nom i es culpabilitza i per exemple, no a la zona aquesta del districte que estem parlant, de Sant Roc, Artigues, etc., hi ha una xarxa elèctrica d'Endesa que és no és obsoleta, no, és obsoletíssima. No dona el servei que hauria de donar. I això ningú, qui té els poders, s'hi posa en sèrio a dir que això s'ha de canviar, no? I després aquí moltíssima gent que per la pobresa es veu obligada a no tenir, no té comptador i està enganxat directament d'una xarxa elèctrica que ja és deficient. I això passava en aquests anys que estem parlant, no fa gaire, i segueix passant avui en dia.
I es controla si hi ha immobles amb la llum punxada?
Bé, ja es controla, està clar que des de la companyia elèctrica ho té clar, no? I, per exemple, des de nosaltres, la nostra plataforma Sant Roc Som Badalona, doncs ho hem denunciat moltes vegades i el que reclamem és que hi hagin, s'instal·lin comptadors socials, que tothom pagui i que pagui el que pot pagar, perquè pensem que hi ha famílies que viuen amb una pensió no contributiva de 400 euros. Si s'espera que hagin de pagar factures de llum, gas i aigua i menjar, a més, doncs és impossible. Per tant, és una realitat que o s'accepta i es prenen mesures, o si no s'accepta podem anar dient coses, no? I no fer res i que segueixi tot. I si un dia torna a passar una altra desgràcia, doncs tornarem a posar les mans al cap. I clar, aquí cal un esforç també, no sé, aquest és un, va ser un incendi doncs, amb morts i molt greu, però de petits incendis n'hi ha hagut d'altres també, per tota aquesta zona que estem parlant.
Clar. Doncs, Carles Segués, tant de bo que no haguem de lamentar mai més una tragèdia com aquesta. Portaveu de la plataforma veïnal Sant Roc Som Badalona, mil gràcies per haver explicat tot això al Penombres de l'Aquí Catalunya.
Molt bé, gràcies a vosaltres per l'interès sobre temes d'aquests, que l'important és que no s'oblidi, no? I que es vagi parlant i que, de veritat, algú s'hi posi en sèrio per evitar que torni a passar alguna cosa així.
Anna Ponsí, quin cas més terrible, ho deies tu abans, fins i tot veïns, és a dir, terrible el que va passar, terrible la conseqüència, no? El fet que ara hi hagi veïns que fins i tot denunciïn, renunciïn, no? A la seva indemnització, que diguin, mira, no tinc diners per un advocat, ho deixo estar, no? Demostra aquesta fotografia de la pobresa, de la misèria, de les desigualtats, i tota la feina que ens queda per fer.
I encara més misèria, perquè un any després, recordeu, en una nau de Badalona van morir també tres persones immigrants, doncs, que també vivien ocupant aquestes naus, que ja se sabia des de feia temps, i que van morir en un incendi que inicialment doncs, va posar tothom en alerta, perquè allà doncs, almenys hi havia un centenar de persones i es va témer el pitjor. És veritat que la desgràcia no és menor, perquè van morir aquestes tres persones, però inicialment jo recordo que ens van mobilitzar perquè allà es parlava almenys una seixantena de víctimes.
I que ràpid també que es passa pàgina, no?, del problema d'habitatge de tota aquella gent. En fi, Anna Ponsí, gràcies com sempre, abraçada forta.
A vosaltres, bon dia.
Que vagi bé.
Penombres. Amb Anna Ponsí.